La brúixola emocional, amb Virgínia Villarroya.
La gratitud és la font de totes les virtuts. Encara i així, és una virtut a vegades oblidada. La gratitud és un sentiment afectuós que sent la persona quan rep l'ajuda, un favor o un bé d'un altre. La gratitud apropa a les persones i reforça els seus vincles. I és que la gratitud és la més gran de les virtuts i engendra totes les demés: humilitat, respecte, generositat, esforç, entre d'altres. Avui, a la brúixola emocional, últim programa de la temporada, us volem donar les gràcies.
La brúixola emocional.
Expressar gratitud em sembla essencial a la vida. Susan Vega, cantautora estatunidenca.
My name is Luca. I live on the second floor.
Va dir el poeta Longfellow: en caràcter, en comportament, en estil, en totes les coses, la suprema excel·lència és la senzillesa. Em vaig trobar amb aquesta magnífica frase, només obrir el llibre Coaching para Todos, i és que millorar i desenvolupar el nostre talent i fer-ho per nosaltres mateixos és difícil. Necessitem sempre ajuda, una ajuda que agrairem de per vida i una ajuda que avui podem començar a trobar a través de Coaching para Todos, plataforma editorial, un llibre pioner que proposa un model de coaching adaptat a cada persona. Ens acompanya la Meritxell Obiols, que juntament amb l'Alejandro Fiol ens donen eines pel canvi personal i professional. Molt bona tarda, Meritxell.
Bona tarda.
El llibre parteix de la idea de que tots som diferents, per tant, el coaching s'ha d'adaptar a cada persona i a les seves necessitats, o sigui, fer com un vestit a mida. Doneu, doncs, amb aquesta nova perspectiva, un coaching més estratègic?
Exacte. La idea és que, malgrat que el coaching ja és un vestit a mida, el nostre objectiu és fer que aquesta metodologia, que és una metodologia molt concreta, molt pautada, amb uns passos molt concrets, doncs es pugui adaptar en funció de les diferents tipologies de persones, és a dir, sabent en cada pas de la metodologia on podem incidir més i on pot ser més estratègic incidir més segons el tipus de persona.
I quan i com descobrim que necessitem un coach?
A veure, hi ha moltes situacions que poden esdevenir el procés de recerca d'un coach. Per exemple, poso uns exemples, en podrien haver més. Uh-huh. Pot ser un moment en què estem bé. La idea és que sempre és important, en coaching la persona està bé, d'entrada, però pot i vol estar millor. Pot ser un moment en què volem avançar però notem que hi ha obstacles externs o frens interns que ens ho impedeixen i que no acabem de saber com tirar endavant. També pot ser un moment en què ens avorrim de nosaltres mateixos, de sentir-nos sempre la mateixa cantarella, de que no puc, de que no me'n surto, de que hi ha persones que no m'ajuden. És a dir, a vegades hi ha un moment en què tu mateix t'avorreixes de tanta queixa. També pot ser un moment en què doncs, necessitem generar una disciplina amb nosaltres mateixos, perquè et trobes que sovint podem ser disciplinats i compromesos amb compromisos de cara als altres, però ens costa molt ser-ho nosaltres mateixos. Llavors, el fet que hi hagi una persona que ens acompanyi i a la qual doncs, també ens faci una mica d'auditors i de notaris, doncs això també ens força a generar aquesta autodisciplina.
Està clar que d'entrada el que dius està bé, això és el més important, eh?
Exacte. Uh-huh. I també podria ser una altra situació, doncs també un moment de presa de decisions. Ara és un moment clau, ja la gent hem de prendre decisions i no acabem de tenir les coses clares, ara tenim pors, i clar, quan un ha de prendre una decisió i té la sensació d'haver de caure al precipici, doncs potser algú que t'ajudi a pensar d'una forma més guiada, doncs és molt... Bueno, alleugereix, fa el camí més fàcil. També hi ha coses més... altres tipus d'aspectes, com millorar relacions intrapersonals amb la gent del meu entorn, millorar competències emocionals i de lideratge. Això són temes també bastant freqüents.
Doncs amb aquesta premissa que dèiem, doncs, de l'estar bé, avui parlar de coaching és parlar, doncs, pel que has dit, parlar de canvi i desenvolupament, millorar.
Exacte, exacte. No és el canvi pel canvi, sinó és el canvi per a la millora.
Trobem al llibre tècniques, casos pràctics, exemples reals, però a qui va adreçat aquest coaching para todos?
D'entrada, quan nosaltres vam, l'Àlex i jo vam decidir escriure aquest llibre, el nostre públic potencial eren els nostres alumnes, perquè veiem que quan acabaven doncs la formació en coaching, doncs clar, falten les hores de vol. I tu pots tenir els coneixements, però les hores de vol doncs són coses que generen inseguretat. I la idea era oferir doncs recursos perquè ells se sentissin més segurs a l'hora de fer processos de coaching. Ara bé, de què ens vam adonar després? Doncs clar, aquest tipus de recursos resulten doncs molt pràctics per qualsevol tipus de persona que acompanyi persones. Llavors, doncs, al final vam veure que era un llibre que realment era coaching, és a dir, eines de coaching per a tothom que acompanyi persones.
La Meritxell Obiols és directora del màster en intel·ligència emocional i coaching a l'entorn laboral i L3 de la Universitat de Barcelona, coach, doctora en ciències de l'educació, i dirigeix la seva pròpia empresa, Coaching Barcelona. Avui estem parlant, Meritxell, de gratitud aquí al programa. A vegades anem tant a la recerca del que no tenim que no donem valor a totes aquelles coses que sí tenim, i aquestes precisament són molt valuoses a vegades. Hauríem de fer una presa de consciència i estimar més allò que ens envolta?
I tant, valorar més allò que tenim, estimar més el que som, apreciar més el que hem fet, tot el nostre bagatge, i en definitiva és també aprendre a posar-nos en valor. Això és una presa de consciència que la veritat és que generaria grans canvis.
Aquí en el programa també som molt donats a les frases, als pensaments i sobretot a la música. La música com una eina motivadora. Suposo que tu també tens els teus gustos musicals i m'imagino que hi ha una prioritat. Anem esbrinant aquests gustos i els anirem punxant, anirem també comentant, i ens ajudarà també a motivar-nos encara més al llarg d'aquesta xerrada. Meritxell, per exemple, sé, m'han dit que t'agrada molt els Maroon 5.
Exacte. Bueno, hi ha un parell de cançons que, bueno, per exemple, hi ha el de Some Nights. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. O el We Are Young, que són dues cançons que m'agraden molt perquè em fan sentir bé, em fan somriure. És a dir, escoltar-la, després també doncs, perquè em connecta amb moments en què les he escoltades i eren moments agradables, i em donen allò, bona energia, bones vibracions, em fan sentir bé.
Aquí amb el fan, aquest Som Nice, el We Are Young, que a més aquí nosaltres som joves, això també ja d'entrada aquest títol ja ens dona una mica de motivació, no? Pensar que som joves, que hi ha molt de camí encara per recórrer i molta feina a fer. La manera de ser i de pensar, Meritxell, ens marca com a persones. Quantes tipologies, amb els estudis que vosaltres heu fet i amb els casos que us trobeu, quants tipus de persones ens podem trobar en aquests moments, segons una coach com tu?
Mira, el que hem detectat és que hi ha unes tipologies bàsiques i hi ha unes tipologies mixtes. Les bàsiques seria la tipologia de la persona física, després hi ha la mental i la emocional, explico. La persona de tipologia física és la que està molt centrada en l'acció, en el fer coses. És a dir, ella se sent viva quan fa coses. És una persona doncs, que sobretot el seu benestar ve donat quan executa. Després hi ha les persones que són més de tipologia mental, que són persones molt centrades en el pensament, que el que necessiten és entendre les coses. Vull dir que les coses que després van fent és arran de tenir les coses clares, entendre-les, tenir consciència, funciona molt des del seu pensament. I després hi ha la tipologia emocional, que són les persones que sobretot són allò que en diem tot cor, no? Que la seva vida gira molt a l'entorn de com ells se senten. Aquestes serien les bàsiques. I les mixtes seria... N'he trobat bàsicament dues, que és la física emocional, que són sí, molt donats a l'acció, però també les emocions a vegades són just el fre, i les mental-emocionals, que són les que donen molt de pes a la pensament, però les emocions és una cosa que encara no es deixen sentir tant. I aquestes són les 5 tipologies que nosaltres hem detectat en la nostra experiència com a coach.
Abans hi havia la idea de tenir un coach era un luxe. Ara podem dir que és una necessitat, no?
Home, cada vegada més. I també hi explicaré les raons, no? De fet, la situació, el moment on ens trobem avui en dia, doncs els canvis que hem de fer doncs, són d'una gran magnitud i són molt freqüents. Eh? Ens trobem en una situació en què el canvi és una situació freqüent i no són poca cosa, són canvis grans. Llavors això sols ho podem fer, evidentment. Vull dir, nosaltres, l'ésser humà és resilient de mena. Ara bé, a vegades aquest tipus de canvis són de tal magnitud que generen un desgast físic, emocional, mental i espiritual que dius, home, potser si aquest canvi el pogués fer acompanyat, el meu desgast seria menor. Llavors aquí penso que per això el coaching val la pena, perquè genera menys desgast.
Aquí volia anar a parar perquè el Juan Carlos Cubeiro, gran expert en talent, lideratge i coaching, autor del Capitalisme, el talentismo, i que ha fet el pròleg de Coaching para Todos, diu quan un individu tracta de millorar, de desenvolupar el seu talent exclusivament per si mateix, ho aconsegueix en menys del 10% dels casos. Si ho fa a través del coaching, en més del 85%. Aquí ens ho diu tot. Està clar que ens hem de posar les mans d'un coach per desenvolupar el nostre o nostres talents, perquè per sort algú en té més d'un.
Sí, sí, sí. I descobrir-lo, perquè a vegades ni ho sabem.
Potser és aquesta la tasca del coach, també, ajudar-nos a descobrir-lo, aquest talent amagat, no?
Sí, perquè et trobes, jo ho dic a vegades amb una frase que és la següent, no? Dic, a vegades descobrim els tresors més ben guardats del planeta. Uh-huh. Et trobes amb grans sorpreses. Vull dir, i sempre són sorpreses positives, en el sentit que el talent és quelcom que s'ha de desenvolupar. Vull dir, hi ha hagut molt la idea que és una cosa innata, vull dir, com màgia potàgia, o ho tens o no ho tens. I a veure, jo discrepo, vull dir, el talent es desenvolupa. Hi ha d'haver una llavor, però penso que aquesta llavor la té tothom, i després tota la resta és disciplina, esforç, treball, que la paraula disciplina, doncs penso que aquí en aquest cas està molt en relació amb el coaching. Coaching sense disciplina és un també que és inseparable. Llavors, en aquest cas, doncs, hi ha la necessitat doncs, que fa que la gent, davant d'aquestes situacions de canvi, de voler explotar el seu talent, doncs, busqui aquests recursos, i penso que el coaching és un molt bon recurs per poder descobrir i explotar el teu talent.
Coaching para todos, herramientas para el cambio personal y profesional de l'Alejandro Fiol i de la Meritxell Llubiols, que ens està acompanyant en aquests moments. Una lectura, Meritxell, inspiradora per gaudir, un llibre per potenciar la competència, excel·lència professional dels coach i per garantir el reconeixement d'aquesta professió i aconseguir que la nostra societat, en definitiva, sigui millor. Resumint, seria aquest, no?, l'objectiu del llibre.
Em sembla un resum magnífic. Sí, no tinc res a afegir.
I si et sembla, ens acomiadem amb una cançó també d'un artista que t'encanta, el canadenc Daniel Powter, amb aquell Bad Day, que ens serveixi també de motivació per dir, malgrat un mal dia, per què no posar-nos en mans d'un coach i descobrir aquestes capacitats, aquests talents, aquestes coses que potser tenim amagades, com dius tu, però que ens ajudaran a treure-les a l'aire i a gaudir més de la nostra vida i de la nostra professió.
Em sembla una idea extraordinària.
Doncs agrair-te la teva presència, que el llibre sigui un èxit, que ja sé que ho és. La presentació va estar un èxit també a Barcelona, moltíssima gent, molts alumnes que et van donar suport i tota la gent que t'estima, que sabem que és molta.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i gràcies per l'oportunitat de participar en el vostre programa.
Una abraçada, Meritxell.
Igualment. Gràcies, Virgínia.
Segueix la brúixola emocional.
Intercanviar, compartir, contribuir, dialogar són els verbs que hem de conjugar per entendre que avui tot és conversa. Mercedes Bullic Llano, periodista argentina.
Bruixola. Per no perdre el nord. Navega amb nosaltres.
Aprendre a donar les gràcies és la clau de la comunicació. Deia Mae West, l'actriu estatunidenca, massa d'alguna cosa bona és meravellós. Avui parlarem de gratitud i, a més, ho fem en clau femenina amb el llibre Gràcies, 212 frases en clave femenina per a celebrar la vida, plataforma editorial. Des de fa 10 anys, la seva autora, la comunicadora Gemma Cernuda Canelles, col·lecciona frases de dones de tot el món que l'han inspirat per escriure els seus ja 6 llibres. Diu ella que quan agraïm, fem un somriure amb els ulls i som una mica més feliços. Comunicadora, publicista, experta en màrqueting, empresària i autora. Apassionada dels viatges, en el seu periple pel Nepal es va allotjar 5 dies en un convent de monges budistes a Katmandú. Bona tarda, Gemma.
Hola, bona tarda.
Suposo que, ja d'entrada, aquestes monges budistes van ser una gran font d'inspiració, no?
Virgínia, m'has sorprès amb aquesta dada de les monges budistes, eh?
Sí?
Sí, home, la veritat és que d'aquest viatge ja fa 10 anys, just 10 anys, va ser el 2003, i va ser com el meu primer contacte amb el budisme d'una forma més real, de conèixer com el diuen al nord de la Índia i el Nepal, i la importància que té la oració, no? I el silenci i l'espiritualitat. I vaig voler com regalar-me a mi conviure amb elles durant uns dies i ser capaç de poder viure amb aquest silenci i amb aquesta pau. I sí, evidentment va ser font d'inspiració, no per aconseguir 5 dies d'un canvi radical, sinó per veure com elles realment dediquen la vida a l'oració i a l'estudi, no?
Gràcies, 212 frases en clave femenina per a celebrar la vida. És molt més, no?, que un recopilatori de cites cèlebres?
És un llibre, però és un regal. Jo sempre, quan me l'imaginava, i així ho vam convenir també amb el Jordi Nadal, amb l'editor de Plataforma, és un llibre que és un regal per quan vols agrair-li a algú que t'ha ajudat, que t'ha fet un favor, que t'ha convidat a sopar a casa, o que t'ha presentat una persona que t'anava molt bé per un projecte professional, o el metge que t'ha curat una cosa que tenies. A vegades sempre agraïm, amb, jo què sé, doncs, potser amb un ram de flors o amb una ampolla de vi o amb una caixa de bombons, doncs per què no amb un llibre que el propi títol ja és gràcies, no?
Doncs ja ens has donat idees. Fa 10 anys que tu tens aquesta gran addicció, col·leccionar cites de dones de tot el món, però com neix? Dic col·lecció perquè gràcies ja és el que fa 6, no?, en aquest cas.
Aquest cas és el...
És el sisè?
És el sisè llibre, sí. I sempre el contingut del llibre són cites sobre la vida dites per autores dones de tot el món. L'únic que, en aquest cas concret, no ha sigut sobre la vida en general, sinó al voltant de la gratitud, de valors que acompanyen el que vol dir agrair, no? I bueno, ja, segurament això ja ho comentarem, de la paraula gràcies la divideixo amb les 6 lletres que té, no? 7, perdó, lletres que té, i cada G, R, A, C, I, cada lletra és un valor que per mi forma part de la gratitud, no?, de donar gràcies. Llavors, totes les cites estan seleccionades amb aquest criteri.
I quins serien aquests valors, aquestes inicials?
Bueno, doncs la G seria, la G seria generositat, la R, regalar, la A, agrair, la C, compartir, la I, inspirar, la A, amabilitat, i la S, de somriure.
Perfecte.
I llavors cada bueno, en el llibre, quan l'obres, veuràs està com... No està dividit per capítols, perquè totes sumen aquests 7 valors i tot el que la gratitud comporta, però sí que de tant en tant et trobes una pàgina que no hi ha una cita, sinó que hi ha una d'aquestes 7 lletres amb el valor que li toqui, que explico què vol dir per mi somriure, què vol dir per mi regalar, què vol dir per mi compartir, no?
Precisament tu deies aquesta frase que l'he esmentat al principi, quan agraïm fem un somriure amb els ulls i som una mica més feliços. Realment, si som agraïts, som persones més sanes, més saludables, més felices?
Ostres, jo crec que sí, no? Perquè, i això en els teus programes i amb els que es dediquen professionalment a tractar amb això, ho sabeu millor, però el fet d'agrair el que et passa, i jo crec que no té per què ser res extraordinari, ja et predisposa a estar content, no? I no sé si ho provem, Virgínia, donar gràcies, sèrio, no costa molt, no es pot dir gràcies, no, sèrio. Quan agraeixes és com... Ets conscient que allò que t'està passant és important per tu i ho estàs percibint com algo important, per tant, somrius, no? L'expressió de la boca crec que...
Ja t'ho demana, t'ho demana,
sí,
ajuda.
Sí.
Doncs entenem millor la vida, l'alegria, la felicitat amb dones com Coco Chanel, Audrey Hepburn, Virginia Woolf, Edith Piaf, entre moltes d'altres, que ens ajudaran a través del llibre el lector a entendre i a viure aquesta gratitud. Hem de dir que la Gemma Cernuda és màster en gestió de la comunicació per la Universitat de Barcelona, diplomada per la Columbia Business School de Nova York. El 2001 funda Page & Co, la primera agència de comunicació en femení d'Espanya. I la seva agència feminitza les marques. Com ho podem interpretar, això, Gemma? Però va dirigida a tothom, perquè ho volem aclarir. Vas dirigida i la teva comunicació va a homes i a dones.
Exacte, molt bé. Molt bé, aquest és el primer punt. M'encanta que ja el diguis d'entrada. El que fem a Page & Co, i des del meu blog ellesdeciden.com, és ajudar les marques a connectar millor amb qui decideix el 80% de les compres i qui el decideix, qui creus que és.
La dona.
Exacte. Llavors, és un fet objectiu, no el diu la Gemma Cernuda, el diuen el Harvard Business Review i el Boston Consulting Group i Nielsen, no?, amb els estudis de mercat. Per tant, a partir d'aquesta dada objectiva i empírica, el que nosaltres fem és analitzar les campanyes, els productes, la comunicació de les marques i dir-los, mira, si canviem això, connectaràs millor amb la dona. Com a mínim no la exclouràs, perquè hi ha tantes campanyes de publicitat que les veus i dius, això és impossible que ho hagi pensat o ho hagi escrit o ho hagi fet algú per una dona, perquè vamos, és que jo això no m'ho posaria mai, això no ho puc interpretar de la forma que m'ho estan explicant, i realment hi ha molt a fer, no? Hi ha molt a fer, i al final, més enllà de feminitzar la marca, que és el que fem, no? Feminitzar-la en el sentit de que sigui més propera a la dona i a l'estètica i als gustos i als valors que nosaltres volem d'una marca, a més a més les faig ser més rendibles, perquè si connecten amb mi, que jo sóc la que decidiré si les compro o no, doncs més vendran, no?
Clar.
Llavors és com... Diguem que són les dues coses. Per un lloc hi ha la qüestió de trencar estereotips publicitaris i anar més a una dona més normal i real, no la que no existeix, i l'altra, de que realment les accions i els productes que dissenyin les empreses ens tinguin presents en tot el procés creatiu, no? I en tot el procés d'utilització i de prestacions del producte.
Està clar que aquesta comunicació en femení, basada en valors, empatia, transparència, complicitats, també. I m'ha agradat molt també una frase de la Núria Chinchilla, economista i escriptora, que diu que la dona humanitza l'empresa. Una mica el resum del que estàs explicant,
absolutament.
També.
Absolutament, Virginia. Mira, aviam, quan a mi em pregunten, Gemma, això de la comunicació en femení, què és? No? Llavors jo, el primer que dic, que m'encanta com ho hagis dit tu al començar la pregunta, és una comunicació per homes i dones, no per dones, no? I la comunicació en femení és portar a flor de pell i a flor de marques i a flor de gestió i a flor de lideratge i a flor de política i a flor de vida, diguem-ne, valors que han estat històricament més associats a la dona, com aquests que acabes de mencionar, com podria ser la complicitat, l'empatia, la transparència, humanitzar el missatge, tot això és més associat als valors i a les tasques que les dones hem vingut fent històricament, però que l'home també les té, l'home també humanitza, l'home també pot ser empàtic i còmplice i etcètera. Llavors, és més una invitació a dir, ei, sigues més femení, que no és dolent, no passa res, destapa aquesta part femenina, igual que la dona té la part masculina, que quan ens convé també la utilitzem, doncs que no passa res, que l'home té la femenina que no, que ens relaxem tots una mica i que potser sent més femenins pues estem tots millor, no? No, és com uns valors que... I els dic femenins perquè han estat històricament més associats a la dona, eh? No,
sí, sí.
No perquè siguin exclusius de la dona.
Exactament. Doncs parlaves de relaxar-nos, si et sembla. Fem una petita pausa, sentirem una frase que ja veuràs que et sona, però ja te'n faig jo també un avançament. Diu aquella de la Hannah Arendt, la filòsofa política alemanya, que la cultura consisteix en saber triar la companyia d'un llibre, d'una pel·lícula, d'una persona. Escoltem-la, escoltem també la música que l'acompanya i ens tornem a retrobar i seguim parlant. La cultura consisteix en saber triar la companyia. La companyia d'un llibre, d'una pel·lícula, d'una persona. Hannah Arendt, filòsofa política alemanya.
Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. Taken lots of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking.
Una brúixola per no perdre el nord.
Don't say words you're gonna regret. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing.
Doncs bé, seguim parlant amb la Gemma Cernuda avui a la Brúixola Emocional, parlant de gratitud i del seu llibre Gràcies, 212 frases en clave femenina per a celebrar la vida. Aquestes frases tan inspiradores que rebem a través del teu blog, per cert, jo també vaig rebent cada setmana aquestes píndoles, càpsules inspiradores, que les anomenes tu. I quina relació tenen aquestes frases, diem-li píndoles, càpsules, amb les marques? Com les relaciones tu?
Mira, originalment, fa 10 anys, quan va començar Page & Co, l'agència, jo encara no havia descobert que hi havia una forma diferent de comunicar a la que li vaig dir comunicació en femení, és a dir, va ser un segon pas. Inicialment, l'origen de l'agència és a comunicar a partir de cites d'autores dones, i d'autores dones perquè, simplement perquè no havia trobat cites així d'una forma fàcilment publicades i utilitzades d'autores dones. Estava una mica farta d'anar a conferències i amb events comunicatius on, per començar l'acció, sempre diguessin, tal i com va dir, jo que sé, Shakespeare, Cervantes o Plató o Kennedy, i vaig dir, i què passa? I la Mae West, i la Marie Curie, i la Coco Chanel, i la Isabel Allende no han dit res important, això no pot ser. A partir d'aquí dic, vale, doncs jo no existia el treball documental fet, dic, ja el faré jo, i a més intentaré que, com que una cita sempre t'apela algun valor,
sí,
sempre, com ara parlem de la gratitud, no? Doncs sempre et porta cap a algun valor, proposaré campanyes a les marques amb cites, no? Jo què sé, des de coses que... Això va ser el començament, eh? Ara l'empresa ha anat com evolucionant i la comunicació en femení és el que et deien, és el que t'he explicat ara.
Sí.
Però al principi, que encara ho puc fer per algun client, però no és el que ara estem fent d'una forma sòlida, però el que fèiem al començament era, bé, analitzem els valors de marca de l'empresa. Per exemple, per la marca Tous vam fer una agenda molt xula, de setmana vista, 52 setmanes que té l'any. Vam analitzar els valors de la marca i a partir d'aquells valors consensuats amb ells vam buscar 52 cites que quan tu la llegeixes t'estan portant a pensar cap a aquell valor, però igual la va dir, jo què sé, la Rosa Regàs, tant se val, no? Llavors, i els hi vaig fer el producte acabat, vam dissenyar l'agenda, vam fer una agenda que cada setmana tenia una cita, per tant, anava reforçant després de les 52 setmanes aquells missatges així dolços, no? Anaven reforçant els valors de marca que la marca li interessava transmetre. I hem fet amb cites, hem fet des de, ja que sé, globus, alfombres, samarretes, l'agenda, mil coses, no? Diferents, molt divertides, tasses de cafè, individuals de cuina, un estant per l'alimentària, i llavors llibres a mida també hem fet, no? Per, ja que sé, per la Junta d'Andalusia em van demanar que els hi fes un llibre de 100 dones andaluses, no? I llavors, 100 cites de 100 dones andaluses. És a dir, que amb les cites es poden fer... Per mi és un element comunicatiu brillant, perquè amb 12-13 paraules ja t'estic portant a pensar cap on la meva marca va, no? I és molt subliminal i té un punt intel·lectual, perquè, no? Si, jo què sé, la Jane Austen va dir això, i a lo millor el que jo vull és que vagis a pensar en fidelitat, però t'ho està dient la Jane Austen, no?
Clar. I en un moment tan important i tan dolç, t'ho dic per la temàtica que toquem en aquest programa, on les empreses, que hem parlat també al llarg de la temporada amb empresaris, volen remarcar precisament la marca com a valor. Exacte. És una de les funcions més importants en aquests moments, digue-li de crisi, digue-li de transformació. Les empreses volen ser empreses de valor i transmetre el que no s'havia dit fins ara, però en aquest moment ho volen dir amb més força que mai.
Doncs potser, mira, m'encanta que també m'ho reforcis tu, Virgínia, perquè potser és el moment de lo femení amb tot, no? I de ressaltar aquests valors que no, jo crec que no, a nosaltres mai, a nosaltres, vull dir, a la dona, normalment no... mostrar-se més emocional o o espiritual fins i tot, no? I parlar de què t'inspira i de quins valors et mouen és una cosa que jo crec que fem molt i que no ens fa vergonya dir, no? No crec que ens faci sentir menys fortes al dir això. I potser, i són estereotips, tant de bo m'equivoqui, però potser l'home no ho fa tant. I en canvi, amb això que m'estàs comentant, d'aquesta nova tendència, doncs potser sí que és el moment de que fem les coses apel·lant als valors. I jo això li dic en femení, però bé, és en sentit comú. El que passa que com que és diferent a com s'ha vingut fent fins ara, perquè hem seguit la norma i la norma és masculina, jo li dic en femení, però... Però bueno, ja he dit al principi que femenins som homes i dones, no som només les dones.
I perquè vegin els homes que en femení som homes i dones, i que també els admirem, esmentaré i posarem una mica de música d'ella també, la frase que m'ha encantat de la cantant Luz Casal, quan diu: "Només m'agraden els homes que puc admirar".
Molt bé.
Si tienes un hondo penar, piensa. Tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras.
Doncs tot escoltant la Luz Casal, reprenem la conversa amb la Gemma. No vull deixar i no vull acabar aquesta conversa, Gemma, perquè més que una entrevista és una conversa que tenim molt, molt maca, i parlar de les mares. Aquestes mares, tu has dedicat el llibre a ella i hem d'agrair molt a les mares, només ja pel fet d'haver-nos portat en aquesta vida i després per tot el que fan al llarg de la nostra vida fins al final, són aquestes dones incondicionals que sempre les portem al costat. Per què l'has dedicat a ella, tu?
Per tot el que tu has comentat, Virginia, però sobretot perquè suposo que d'una forma molt discreta la meva mare m'ha transmès lo important que és ser agraït, no?, a la vida, i lo important que és l'agraïment amb humilitat, no?, de que no cal que passi res extraordinari per sentir-te afortunat i ric, i sobretot també perquè finalment és ella que m'ha portat a la vida i la que m'aguanta més incondicionalment que ningú, probablement. I crec que ostres, són les grans sombres moltes vegades que, bueno, que com que ja sabem que estan allà i que les podem tenir més o menys sempre, doncs potser no ens parem a dir gràcies mama, no? O gràcies mare per restar aquí. I vaig pensar que era un altre acte d'humilitat dir-li a ella gràcies, no? Crec que no sé, que s'ho mereix. Ella i totes, totes les mares que ajuden, les que jo crec que totes ajuden, i sí, totes estan al costat dels fills i les filles. Sí.
Suposo que és un valor que tu també transmetràs als teus fills, a les teves filles, vull dir que és una cosa que això doncs no té aturada, no? És continu. Vull dir, ens ho anem transmetent.
Jo crec que ostres, és que ser mare i pare, no? Però en aquest cas, ja que parlem de la mare i de dones, ser mare, uau, fins que no ho ets, no te n'adones de la gran responsabilitat que és i de que cada cosa que tu fas, més de les que dius la que fas, està ja creant una actitud, una mini escoleta pels peques, perquè el que veuen que tu fas és el que ells acabaran copiant, no? Dic, uau, aquí no podem baixar la guàrdia, perquè... estem sent els seus miralls, no? I tant de bo transmeti el de ser agraït, no? d'expressar la gratitud. Jo crec que això, de moment, amb les edats que tenen els meus, que són molt petits, 4 i 6 anys, ho estic, de moment ho estic aconseguint, perquè ja arriba un punt que els pregunto, bueno, què heu de dir ara, no? Típic, que els donen alguna cosa, els fan un regal.
Gràcies.
No, diuen gràcies. I a vegades no té res a veure en el context en el que estan, i potser el que han de dir és sisplau, i diuen gràcies.
Doncs ja les vas ensenyant bé, els vas ensenyant bé. Doncs esperem que aquest llibre compleixi aquests objectius, com tu dius, apreciar les gràcies, viure en gratitud, sortir al carrer, com dius tu mateixa, són paraules textuals teves, amb la generositat ben posada i la paraula gràcies a la boca. I com ha estat un plaer parlar amb tu, vull pronunciar, per donar-te les gràcies, l'última frase del teu llibre, la número 212, que diu gràcies a la vida que me ha dado tanto. Ho dic en castellà per fer-la més real, per fer-la més en boca de la Violeta Parra. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. La cantautora xilena, que hem de recordar, com tu també esmentes en aquest petit comentari, la fundadora de la música popular xilena, després d'escriure gràcies a la vida, es va suïcidar, tenia només 50 anys. Encara li van quedar per dir moltes gràcies, malauradament, eh? Però aquí va quedar.
Sí.
I en aquest adéu, doncs, si et sembla, he fet una petita recopilació musical, perquè buscant la cançó he trobat versions magnífiques, la Violeta Parra, Mercedes Sosa, Sole Jiménez, la Luz Casal, que també hem escoltat, i la Chabela Vargas. Farem com un mix, perquè les gràcies aquestes i amb aquestes dones de tant de pes encara agafarà més força, vull dir que no ens podem queixar, perquè aquí aquestes dones ja ens ho donaran, podem dir, tot.
Aviam si serà el hit de l'estiu, aquest mix que has fet.
A veure, doncs ara l'escoltarem i el regalarem també a tota la nostra audiència i sobretot a tu per haver compartit avui els nostres minuts de la brúixola emocional. Un petó.
Moltes gràcies.
Segueix la brúixola emocional.
Som humans llunàtics i tocats per diversos vents. Naveguem amb incerteses, a vegades sense rumb, a vegades amb mala mar. Per això, en els darrers mesos, hi hem anat posant les claus per no perdre el nord. Som viatgers que conduïm les nostres pròpies barques. Ens deixem guiar per la brúixola. Per això ens hem plantejat moltes preguntes i hem anat a la recerca d'eines per trobar respostes i gestionar-nos millor. Vam arribar a aquestes zones el passat 3 de setembre. Cada setmana ens hem regalat molt entre tots, els convidats, l'equip, i és que aquestes coses es fan amb un equip. Aquest, format pel psicòleg Josep Villal, el músic Toni Pola, la productora Sandra Nistal, el tècnic Carles Capella i una servidora Virgínia Villarroya. Això ha fet treure el millor de nosaltres i també el millor de vosaltres, navegants. Tots plegats ens hem donat el que som, el que sentim i el que pensem. Últim de la temporada. Gràcies també a la direcció de Mataró Ràdio per la seva confiança. Avui ha estat una edició especial en aquest dia de Sant Joan, per dir adéu i gràcies. I ho hem fet en clau femenina. Hem comptat amb dues convidades, dues dones, la coach Meritxell Ubiols i la comunicadora i publicista Gemma Cernuda. Ha estat també un plaer compartir aquesta última brúixola amb elles. Bon estiu, bones vacances, amics i amigues, salut, llum i plaer.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es mi propio canto. Y el canto de todo, que es mi propio canto.
always so